la informació de les 130 penyes del Real Madrid a Catalunya. Els madridistes a Catalunya, els dilluns a Ràdio Estel. Del 9 al 16 de maig, descobreix la Mesopotàmia turca amb el Club Més Amics. La ciutat de Gaziantep, el riu Eufrates, les escultures del mont Namrud, Urfa, la ciutat dels profetes, les runes de Dara, Istanbul i moltes meravelles més. Del 9 al 16 de maig, Mesopotàmia turca, una ruta per terres arameses amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Los testamentos no se improvisan. Hay que diseñarlos a la medida de cada familia. En cada hogar hay una historia. Y en cada testamento, también.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 57a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. L'autor o autora d'avui és també autor autora de poemes, així que llegiré dos poemes i en diré cada vegada el títol. El primer es titula El món com una carta d'amor. Va rebre una carta d'amor i vas començar, sense llegir-la, a analitzar-ne la matèria, les molècules de tinta i les fibres del paper.
Tot és matèria i només matèria,
t'havien dit uns. Encara sense llegir-la, vas mesurar l'energia consumida en fer la tinta i el paper, a ponderar el treball esmerçat a escriure amb tant de vigor els traços dels seus mots.
Tot és matèria i energia. Només matèria i energia,
t'havien dit uns altres. Però hi havia alguna cosa més que matèria i energia. Una crida, un amor, una promesa de felicitat, una plenitud possible, un volcà, un huracà, una brisa, una tempesta. I en canvi, només mesuraves, comptaves, analitzaves, pontificaves en conferències i congressos i et queixaves d'una certa buidor, de falta de sentit. Fins que un dia, per fi, vas decidir-te a llegir pel teu compte, alliberar-te de savis carregats d'equacions i axiomes, i vas veure que allò que havies estat engronant, esmicolant, menys tenint, era una carta d'amor. Quant de temps perdut, quanta felicitat desaprofitada. Contemplant un gra de sorra. Que les coses estiguin fetes d'àtoms, qui ho dubta, avui, no n'exaureix la presència, l'existència i el misteri. Aquest gra de sorra, per exemple, té una història. Va ser roca, en fou arrencat arrossegat, endut, esculpit o polit a cops d'onada, dut fins aquí. I ara jo el miro i me'n sorprenc. Per a qui digui el gra de sorra és només els seus àtoms, aquesta història no compta, ni la roca, ni les ones, ni la meva mirada. Però aquesta història ha existit i aquest poema en forma part. No surt en l'anàlisi química, no queda capturada en cap equació. És irrellevant pel que fa al seu punt de fusió o la seva calor específica. Però el temps forma part de l'ésser de les coses. Invisible, intangible, una premonició d'allò que anomenem ànima. El científic tallarà tota aquesta cadena d'entrellaçaments i ressonàncies i dirà: el gra de sorra és tan sols els seus àtoms, matèria i estructura. No és així, però fa il·lusió poder-ho creure. Permet parlar de les coses amb aplom i seguretat, com posseint-les i coneixent-les del tot. Però la història en forma part, com una dimensió subtil, rebel, inaferrable, irreductiblement oberta i desplegada, com un rerefons secret que no posseirem mai. Vas rebre una carta d'amor i vas començar, sense llegir-la, a analitzar-ne la matèria. Que bonic, aquest començament. I que clar que deixa l'absurd d'anteposar l'anàlisi o de reduir a l'anàlisi la nostra relació amb el món. Mostra bé l'absurditat perquè, així com amb el món, sí que ho fem i ho fem sovint, amb una carta d'amor queda exposat el ridícul de mesurar-ne les seves dimensions objectives, físiques. Diu, analitzar la tinta, analitzar les fibres del paper, les molècules, davant d'una carta d'amor. És absurd. Qui es comporti així perdrà, deixarà passar, no percebrà el que és fonamental d'aquesta carta d'amor. Podem, com l'autor o autora d'avui, concebre l'univers sencer, el món. El títol d'aquest poema és El món, com una carta d'amor. Podem copsar-lo així, el món, perquè una carta, el principal que la caracteritza, abans fins i tot del seu contingut, que en aquest cas ja sabem que és l'amor, és que ve d'algú i va vers algú que té, el que en diem en la carta, un remitent, algú que l'ha escrita, i un, diríem, com es diu això, en el que li envies la carta, doncs seria això, el destinatari. Té un remitent i té un destinatari. Algú vol comunicar quelcom, per això fa una carta, que pot ser des de la freda carta administrativa fins, com ara estem veient, la carta d'amor que fa emocionar. La carta d'amor que és capaç d'adreçar-se en el profund de la persona que la rep. La carta, sigui d'amor o qualsevol tipus de carta, té un emissari i té un destinatari. Ho té també el món. Fins i tot abans de ponderar si el seu contingut es correspon al d'una carta d'amor, és una carta al món. Es pot pensar com si ho fos. Hi ha qui l'ha escrit, Si és una carta al món, hi ha algú que l'ha escrit, aquesta carta. Quin ha estat l'emissari o l'emissària d'aquesta carta? I sobretot, a qui? Per a qui va dirigida? Per a qui l'escrita? I puc jo, una entre milions i milers de milions i centenars de milions, si pensem en tota la història, una entre tants milions de persones, puc jo creure'm destinatària d'aquesta carta d'amor? Té algun sentit fer-ho? Creure-m'ho? Creure-m'hi? Pensar-me com a destinatària? Pensar-me com a que en el món i a través del món, com en una carta, no és la carta la que s'escriu a si mateixa, no és el món el qui m'envia un missatge. Segons aquesta metàfora de la carta d'amor, és un emissari. Algú que no és el món, però que per mitjà del món em vol dir alguna cosa. Fins que un dia, per fi, vas decidir-te a llegir pel teu compte. Per què arriba un moment que l'autor o l'autora d'avui es decideix a llegir pel seu compte? De fet, no ens ho explica en primera persona, sinó que ho adreça en aquest tu, que pot ser qualsevol dels qui llegim aquest poema, però també pot ser la veu poètica dirigint-se en el propi jo encarnat en un tu. És com quan ens parlem a nosaltres mateixes i ens diem, és que tu, de vegades, mira què fas, eh? I clar, tu dius a tu mateixa. És una forma d'autoreflexió, de diàleg amb el propi jo. Aquesta veu poètica, doncs, parla en aquest tu imaginat, que potser és un tu personalitzat o personal, autobiogràfic, li diu que un dia per fi vas decidir-te a llegir pel teu compte. Llegir pel teu compte aquesta carta d'amor. Ja no la analitzes, no la ponderes, no la mesures. Ara la llegiràs. I llegir-la significa donar-li aquesta, pressuposar-li aquesta qualitat de missatge. Perquè una cosa que es llegeix és perquè se n'espera copsar-ne el sentit. Són dues les pressuposicions d'aquest moment epifànic, aquest moment essencial de canvi d'actitud respecte al món. De tractar-lo com un objecte, es passa a tractar-lo no pas com un déu, però sí com un missatge, com una carta. Per tant, com una realitat que es pot entendre, que es pot copsar el sentit que té. No només que es pot desintegrar o reduir a les parts que la componen. Parts, ens ha dit el mateix poema, que poden ser matèria o, de fet, són matèria, o no només les parts que la componen, sinó també la forma com aquestes parts s'han unit o s'han separat, per tant, el que en el poema ho anomena energia. Matèria i energia són distingibles, però amb dues, també l'energia, està sotmesa a aquesta mirada que desmembra o que analitza, aquesta mirada objectivadora. Una mirada que el que procura és entendre en el sentit de controlar, de copsar, d'acotar, de conèixer els límits d'allò que estudia, d'allò que desvetlla el seu interès. Ben altra és la mirada poètica, o la mirada d'aquest lector o lectora que copsa el món com un missatge, Aquesta no pot ser una mirada controladora ni objectivadora. Ha de ser forçosament una mirada subjectiva. Una mirada que s'obre a ser canviat, a ser canviada a través d'allò que llegeix. Que, de fet, intenta o espera o el cor glateix perquè sap que potser en aquell missatge es descobrirà a si mateixa, algun aspecte de si mateixa que desconeixia. Fins que un dia, per fi, vas decidir-te a llegir pel teu compte. Aquesta forma d'expressar-ho com una trajectòria llarga de vena als ulls, de no veure la realitat tal com és, i un moment epifànic o un moment de despertar, d'obrir els ulls, que et caigui la vena dels ulls, és el que Sant Agustí expressa amb el seu o bellesa tan antiga i tan nova, tard t'he trobat, i Santa Teresa expressa amb la metàfora de les morades o el castell, dient que ens podem passar la vida, i de fet ens la passem sovint, a la ronda del castell, pensant doncs que són afortunades les persones que hi viuen. I, de fet, el castell és casa nostra. I si no hi entrem, per viure-hi, per habitar-hi, per gaudir d'aquestes meravelles que simplement des de fora ens imaginem que existeixen en el seu interior, si no ho fem, entrar i gaudir-ne és simplement perquè no ens determinem, paraula molt de Santa Teresa, a fer-ho. Bé, doncs, la metàfora del castell i de la ronda, ens quedem a fora, no entrem. La metàfora de Sant Agustí, que en aquest cas és al revés, no? Sant Agustí diu, o bellesa tan antiga i tan nova, tard t'he trobat, perquè jo et buscava fora de mi, i tu eres en mi. Doncs, de nou, també és la mateixa metàfora de no haver entrat en mi. Agustí diu que Déu està, de fet, a dintre de mi, però que jo no sóc a dintre de mi, sinó a fora, i per això no trobo Déu. També aquí hi arriba un moment, fins que un dia, per fi, vas decidir-te a llegir pel teu compte. I ara jo el miro i me'n sorprenc. I ara jo el miro i me'n sorprenc. Què miro? Aquest és el segon poema que es titula Contemplant un gra de sorra. Un gra de sorra miro. Quelcom insignificant. De fet, diem, és com un gra de sorra, volem dir, queda perdut enmig d'uns companys força similars, sinó idèntics a ell mateix, un gra de sorra. Quina individualitat té un gra de sorra? Quina significativitat té? Com puc, ara barrejant els dos poemes, si entenc el món com un missatge, quina mena de missatge em pot fer arribar aquest gra de sorra insignificant, perdut entre milers de milions, miríades de milions d'altres? I l'autor o autora d'avui contempla el gra de sorra, atura la mirada sobre aquest gra de sorra insignificant i, el que encara és pitjor, diria, no només ho fa, sinó que diu que experimenta sorpresa. Com pots quedar sorprès davant de la irrellevància d'un simple gra de sorra? Quina manera de perdre el temps. Esperar, o ni tan sols esperar, perquè la sorpresa, de fet, no pressuposa l'espera. Si esperes que el com hi arriba, doncs el que tens és alleugiment, però no sorpresa. Alleugiment o potser si és una cosa dolenta, doncs al contrari, no? Afeixugament. Si esperes que el com negatiu hi t'arriba, doncs potser el que sents és la pena, el dolor, que finalment hagi arribat. No, la sorpresa no és correlacionada amb l'espera, sinó precisament amb la manca d'espera. Tu no esperes i t'arriba quelcom. I aquest quelcom et fa copsar una novetat. En aquest cas, el gra de sorra li parla en el poeta, a la poeta d'avui, li parla de la pròpia història. Aquest gra de sorra va ser roca. Podríem dir tots en van ser. En fou arrencat, arrossegat, endut, esculpit o polit a cops d'onada. Bé, amb l'onada potser ja introduïm un aspecte diferenciador perquè potser hi ha grans de sorra que han estat arrencats, arrossegats, enduts, esculpits o polits a cops de ventada, no a cops d'onada. Les de roques de Montserrat, per exemple, doncs és el vent i la pluja, també, a cops de ruixada, podríem dir. Cops d'onada, cops de ventada, cops de ruixada, potser també, de vegades per l'acció humana, pot ser arrencat, arrossegat, endut, esculpit o polit un gra de sorra i dut fins on ara el poetes el mira i se'n sorprèn. Però encara que aquest gra de sorra comparteixi amb milers d'altres aquests verbs que el poeta li dedica, ser arrencat, ser arrossegat, ser endut, ser esculpit, ser polit, i fins i tot el mitjà per als quals ha experimentat això, els cops d'onada, la individualitat, la particularitat d'aquest gra de sorra concret és el que desvetlla la sorpresa. De quina roca fou arrencat? Quan fou arrencat? Quanta estona va trigar a resistir enganxat a la roca mare fins que es va desprendre? Es va desprendre amb companys? Es va desprendre sol? Va quedar encara arrecerat amb un altre esvorant de la roca abans de lliscar muntanya avall? Vers on ara el poeta l'ha trobat? El fet que aquest gra de sorra tingui una història que no coneixeré mai i que aquesta història sigui d'una manera prou evident, paral·lela, o tingui d'una manera prou evident paral·lels amb qualsevol història humana, fa que un simple gra de sorra tingui un poder abocador que va més enllà de qualsevol càlcul, de qualsevol anàlisi. Però aquesta història ha existit i aquest poema en forma part. No surt en l'anàlisi química. La història del gra de sorra ara s'entrellaça amb la meva mirada i amb el poema que li dedico. No és només que el gra de sorra té una història amb paral·lels, amb capacitat d'establir paral·lels i fins i tot d'il·luminar, d'ajudar-me a entendre aspectes de la pròpia vida. Per exemple, hi ha una germana al monestir que sempre repeteix com la va colpir i fins avui continua colpint-la el fet d'adonar-se'n que la vida de comunitat ens poleix a les germanes, a qualsevol que la visqui, podríem dir la vida de família, la vida unida quan es viu amb els altres, no simplement habitant el mateix lloc de forma indiferent, com pot ser doncs, amb un apartament o una casa d'habitacions o un motel o un hotel on desconeixes qui habita al costat teu, sinó en el context d'una família o d'una comunitat on es pressuposa aquest interès mutu i aquestes ganes de compartir. Aleshores, deia aquesta germana, el que fa la convivència és polir-nos les unes a les altres com els còdols del riu. En el riu hi van a parar unes pedres que tenen moltes arestes. Han estat arrencades de la seva roca i arriben en aquesta llera del riu amb punxes, amb arestes. El fet de fer una trajectòria conjuntament fa que vagin picant les pedres les unes contra les altres, de manera que es van polint aquestes arestes. I el que pot arribar ja a la desembocadora del riu o després d'una trajectòria llarga, que fa aquest paral·lel amb una trajectòria vital, és no hi ha una pedra amb menys arestes, sinó el que en diem un còdol de riu, que és una pedra polidíssima, és una pedra rodona, una pedra que la pots agafar a la mà, la pots estrènyer, la pots abraçar sense que et fereixi. La pedra sense polir, si la abraces, et pot fer una ferida, et pot fer sang, et pot fer mal. La pedra polida la pots abraçar i no te'n fa de mal. La història d'aquest gra de sorra ha existit i el poema que ara aquest poeta o aquesta poeta li dedica en forma part d'aquesta història. Els dos poemes d'avui formen part del llibre titulat Poemes sobre ciència i fe de l'autor David Jou. David Jou, que molts dels oients coneixereu, és un científic, de fet és un catedràtic de física de la matèria condensada a la Universitat Autònoma de Barcelona i que per la data de naixement, que és el 1953, va néixer a Sitges, doncs aquest any deu fer els 65 i potser doncs l'edat de jubilació. Però de fet ha dedicat tota la seva carrera a investigar la termodinàmica de processos irreversibles, una forma d'anomenar doncs un dels aspectes de l'anàlisi de la matèria que ha sortit en aquests dos poemes que he llegit avui. De fet, David Jou és conegut per haver combinat, per combinar una obra científica de màxim nivell, reconeguda a nivell internacional, amb l'expressió de la seva fe a través d'uns poemes que els que avui he triat tenen directament com a tema aquesta relació entre, o aquest contrast, millor dit, entre la ciència i la fe, però que d'altres vegades doncs, abasten els temes més clàssics de la poesia. Acabo aquest comentari d'avui amb unes paraules de David Jou. Estima més, no preguntis tant. Calla, escolta, espera. Deixa que la vida et converteixi en cant. I això és tot per avui. Us hem acompanyat Toni Huguet a les vies de so i Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.